dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Bon dia, és dijous 24 d'octubre. Comença un dia més. En el nostre programa d'avui presentarem el projecte Coentropia, una associació sense ànim de lucre que va néixer l'estiu passat amb l'objectiu de fomentar la lectura, l'educació respectuosa i l'acompanyament emocional en les famílies. Aquest projecte, que es vol estendre arreu del territori tarragoní, arribarà a partir d'aquest proper mes al centre de dia de Constantí fent sessions de contes amb la gent gran i les seves famílies. Avui parlarem a l'entrevista del dia amb les responsables d'aquesta associació. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i al final del programa farem un cop d'ull a les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'aquest dijous. Dijous 24 d'octubre, moment de fer un cop d'ull a les portades i els titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Avui el titular que llegim diu Hecatombe. Veiem una imatge de portada amb una de les fotografies de l'Espluga de Francolí que es va despertar ahir, devastada després de la pluja del dimarts. Una pluja que va destrossar carreteres, ponts i negocis a l'Espluga de Francolí. Llegim també que els equips de rescat busquen encara 5 desapareguts a la Conca de Barberà i se'ns destaca que el riu Francolí, que es va desbordar, va assolir un cabal unes 1.000 vegades superior al seu volum habitual. L'imatge de l'Espluga de Francolí és la que trobem també en portada avui al diari Més Tarragona, en la seva edició d'aquest dijous 24 d'octubre. En aquest cas veiem veïns de l'Espluga de Francolí treballant ahir intensament per treure l'aigua i el fang dels habitatges, negocis i baixos després de la nit de tempesta. Una imatge del carrer de la Font de l'Espluga de Francolí. El titular és 5 persones desaparegudes a la Conca de Barberà per la crescuda del Francolí. Els equips de rescat van buscar ahir sense èxit una mare i el seu fill de Vilaver, dos veïns de Prades i de l'Espluga i un conductor belga. La llevantada va provocar inundacions també al barri de la Salut de Salou, el trencament d'un pont a Cambrils i afectacions a les línies ferroviàries. I també llegim que un home desaparegut a Arenys de Munt va aparèixer mort a la platja després de ser arrossegat per la riera durant la nit. Com sempre, fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, obre en portada amb el fet que el govern ha decretat un dia de dol oficial per la víctima i els 5 desapareguts. El govern ha decretat un dia de dol avui per recordar la víctima i les 5 persones encara desaparegudes pel temporal. Al Tarragona Digital es reprenen aquest matí les tasques de recerca de les 5 persones desaparegudes a la Conca de Barberà. Un dels accessos a l'Espluga, el pont de la Palanca, ja s'ha pogut reobrir. Minuts de silenci convocats a molts ajuntaments durant aquest matí. I a l'Infocamp, llum verda al nou POUM de Valls. La Comissió Territorial d'Urbanisme valida el planejament que preveu transformar sòl per construir 6.718 habitatges nous, el que incrementaria la població en 18.810 veïns i 62,1 hectàrees de sòl urbanitzable industrial. Agafem ara la premsa d'àmbit nacional. Comencem pel Punt Avui, titular de portada Riuada Mortal. La llevantada deixa un mort a Arenys de Munt i 5 persones desaparegudes a l'Espluga de Francolí i Vilaver. I llegim que el riu Francolí deixa un rastre de destrucció a la Conca i al Camp de Tarragona. Destrosses també per un tornado a Gualba i per esclafits a Riells i Viabrià i Ventalló. En imatge de portada veiem el Francolí, ahir ple de brossa i runa a l'Espluga. A l'edifici vermell hi havia el celler Rander i el restaurant Gàtim. Una imatge, en aquest cas, de Montblanc, que és la que trobem en portada avui a La Vanguardia. El titular és un paisatge de devastació, intensa recerca de 5 desapareguts a Tarragona. El temporal es va acarnissar a Montblanc, on ahir eren visibles les destrosses i l'acumulació de fang. En una portada en la qual també ens expliquen avui a La Vanguardia que Torra posa els Mossos en el punt de mira i deixa Buch desemparat. El president irrita la policia catalana mantenint la Generalitat aliena als processos judicials oberts després dels aldarulls. La mateixa fotografia trobem avui en portada al periòdico, la mateixa fotografia del pas del riu Francolí per Montblanc i les destrosses que va ocasionar. El titular en aquest cas és Diluvi tràgic, un violent temporal causa un mort i 5 desapareguts i sembra la destrucció al pas del riu Francolí. En una portada en la qual també ens destaca avui el periòdico que els empresaris volen diàleg i seguretat. Foment i Pimec exigeixen als polítics un acord per restablir la pau social. Al diari Ara, en aquest cas, en imatge de portada, veiem el temporal que ha acabat amb tragèdia, un mort i 5 desapareguts, i veiem una imatge de l'Espluga de Francolí. El titular és Dol per un mort i 5 desapareguts. En una portada en la qual en política ens destaca que els empresaris també reclamen un diàleg polític, Foment i Pimec escenifiquen una inèdita unitat patronal a favor de la negociació i contra la violència. Seguim amb la portada del País. El titular és España pone fin al último gran símbolo de la dictadura. Los restos de Franco saldrán hoy de su mausoleo 44 años después. A la portada de l'ABC, los CDR tenían comandos durmientes para atacar. Llegim, la documentación incautada demuestra que siguen las tácticas de ETA, gente no fichada encargada de atentar contra objetivos concretos. Llegim també, tenían la orden de crear el caos para hundir la economía y la instrucción de golpear puntos clave como el aeropuerto de Barcelona. En las conversaciones telefónicas los jefes hablan sobre la pólvora y la necesidad de estar formados en la elaboración de explosivos. Y a la portada de La Razón, el 64% de los que votarán el 10N es posfranquista. La mayoría del censo electoral no había nacido o tenía menos de 15 años en el 75.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Victòria en patiment del Barça ahir a Praga per 1-2. El Barça que obre doncs, els diaris catalans esportius, al Mundo Deportivo triunfo sin feeling. El Barça sale de Praga más líder de su grupo, pero pasando apuros ante un rival muy peleón. Ter Stegen se erigió de nuevo en héroe tras adelantar Messi y decidir un autogol que inventó Suárez. Al diari Sport titula Lanzados, el Barça logra su sexta victoria consecutiva y se coloca líder de su grupo, dejando muy cerca la clasificación para octavos. Leo Messi abrió el camino del triunfo y ya lleva 15 temporadas seguidas marcando en Champions. Al diari Marca parla dels jugadors que demanen l'alternativa al Madrid, a l'11 de Zidane. Valverde llega para quedarse, es el titular del Marca, se consolida en el 11 de Zidane por su versatilidad. Su irrupción es muy similar a la de Casemiro en 2015. Zizou lo tuvo claro, nada más verlo en marzo. Y al diari AS, también Valverde y Rodrigo son protagonistas de la portada. Vuelan, Rodrigo y Valverde lideran el plan Renove del Madrid. El brasileño adelanta a su compatriota Vinicius y el uruguayo se asienta como titular. Són les portades i titulars que ens deixa aquest dijous 24 d'octubre. Fem una pausa. D'aquí uns moments us presentem el projecte Cuentropia.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Arran de vers a frec de llavi, un viatge cap al món interior, un espai dedicat a la poesia on gaudirem de les emocions i sensacions que desperten els poetes de la nostra terra. Cada dijous a les 8 del vespre a Constantí Ràdio. Arran de vers a frec de llavi.
Rock on the Road, recorriendo los diferentes tramos de las rutas musicales. Sigue la senda marcada a través de las efemérides de los mitos. Los jueves a las 10 de la noche, haz una parada en cada desvío. Sigue Rock on the Road. Los jueves a partir de las 10 de la noche en Constantí Radio.
Constantí Radio, 97.9 FM, 20 anys amb tu.
Avui a l'entrevista volem parlar sobre Coentropia, una associació que neix amb l'objectiu de fomentar la lectura, l'educació respectuosa i l'acompanyament emocional en les famílies. Neix de l'amor pels contes de les seves dues integrants, la Sara López, educadora social, i la Mai Jiménez, psicòloga. Elles són dues enamorades dels llibres, de la literatura infantil i la gestió emocional a partir dels contes. La seva voluntat és estendre aquest projecte arreu del territori tarragoní a través d'activitats i tallers. En les properes setmanes iniciaran una col·laboració amb el Centre de Dia de Constantí fent sessions de contes amb la gent gran i les seves famílies. Avui tenim amb nosaltres a la Mai Jiménez i a la Sara López. Què tal, Mai, Sara, com esteu? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar avui aquí. Explicàvem a grans trets una mica que és com neix Coentropia, però m'agradaria que amb més detall ens expliquéssiu, perquè dèiem que oficialment us constituïu com a associació aquest estiu, però diguéssim que aquesta tasca que ara explicàvem i que ara explicareu ja fa més temps que funciona, no? Ja fa gairebé un any que esteu fent sessions i activitats.
Sí, bueno, en realidad nosotras nos conocimos trabajando en un proyecto de familias de protección a la infancia, yo como educadora y Mai como psicóloga, y bueno, allí bueno, ya nos dimos cuenta que nos gustaba mucho el tema de la literatura, los cuentos, todo el tema de la gestión emocional con los cuentos, y lo poníamos en práctica allí, ¿no? En el trabajo, en el centro donde estábamos. Y empezamos a hacer cursos fuera, en Barcelona, en Alicante, en diferentes sitios, y nos dimos cuenta que aquí en Tarragona no había tantos cursos y tanta actividad en relación al acompañamiento emocional a partir de cuentos, ¿no? Y siempre teníamos que irnos fuera a hacer todas estas actividades. Y empezamos a pensar, bueno, pues vamos a, ¿por qué no podemos montar alguna cosa nosotros aquí en Tarragona y poderlo poner en práctica también aquí, ¿no? Y bueno, pues nació eso, un poquito de la ilusión de las dos, que somos muy inquietas y muy curiosas, y empezamos a colaborar, bueno, pues con algunos colegios, haciendo, bueno, pues asesoramiento, por ejemplo en San Jordi, con el tema de la parada de libros, algún cuentacuentos, pero era un poco, bueno, nuestro hobby y más así informal, ¿no? Y como decías tú, pues en verano ya sí que dijimos, venga, vamos a hacerlo un poco más serio, y lo primero que hicimos fue montar un Instagram, @coentropia. Y a partir de ahí empezamos a colgar recomendaciones, a hacer un poquito de reflexión y debates sobre el tema de la literatura. Y ahora ya nos hemos constituido como asociación, ya oficialmente en el registro y todo, y ahora ya empezamos a marchar con proyectos.
I una mica, des de que heu constituït l'associació, des de que us heu doncs, posat en moviment a les xarxes socials, quin ha estat el feedback, quina ha estat la resposta per part de la gent?
La verdad que ha estado bastante bien acogida. Ha sido sorpresa nuestra. En menos de 2 meses de Instagram ya tenemos 500 personas que nos siguen desde el medio, y la verdad que en diferentes recursos de Tarragona, incluso de Reus, pues se han puesto mucho en contacto con nosotras y estamos empezando a iniciar diferentes actividades en estos centros donde su temática también es la crianza respetuosa, el movimiento libre. Entonces entra todo mucho dentro de nuestra filosofía, y a partir de aquí pues estamos haciendo diferentes colaboraciones en estos centros.
Parleu del que és la gestió emocional, aquest acompanyament emocional a través dels contes. En quina mesura els contes poden ajudar o poden ser una eina per afrontar problemes de la nostra vida quotidiana?
Nosotros apostamos por lo que decías, el acompañamiento emocional respetuoso, basándonos siempre en respetar las necesidades del niño, ¿no? En adaptarnos mucho a su desarrollo evolutivo, a gestionar las emociones a partir de esas necesidades, ¿no? Y cómo podemos acompañarles, ¿no? No dirigirles en cómo tienen que sentir o no tienen que sentir, sino intentar ayudarles a que puedan sentir la rabia, la tristeza, la alegría, y acompañarles en ese proceso, ¿no? Y intentamos ayudar a las familias a que acompañen a los niños y que ellas mismas también aprendan un poquito a gestionar esas emociones. Pensamos que los cuentos son una herramienta muy positiva porque a partir de los cuentos, a partir de las historias y de lo que viven los personajes, los niños y los adultos, nos podemos identificar con lo que están viviendo ellos, ¿no? Y lo que nosotras siempre decimos es que es más fácil que el cuento hable de otros, de que está sufriendo o que está viviendo algo, a que hablemos nosotros de lo que sentimos y de lo que vivimos, ¿no? Entonces, esta primera parte que es de identificación con el personaje, el cuento ayuda mucho, ¿no? Como herramienta. Y luego, bueno, pues a nivel psicológico y a nivel educativo, sí, también creemos que el cuento tiene mucho potencial, ¿no?
Y no solo con los niños, sino también es una herramienta que utilizamos mucho con los adultos. Como ha explicado antes Sara, en el recurso donde estamos trabajando, allí lo utilizamos con las madres, sobre todo, más que con los niños, que con los niños también en diferentes momentos, pero es un recurso que ayuda mucho a las familias a identificar en qué proceso están en ese momento, en qué situación vive, por ejemplo, cuando hay una situación de maltrato, de abuso, cualquier cosa de este tipo, es más fácil sentirse identificada y poder hablar de lo que ellas han sentido o han padecido a razón de estar leyendo un libro, ver unas ilustraciones, y esto nos da mucho pie a poder trabajar toda esa parte emocional que tienen tan dañada.
Suposo que és molt important a l'hora de vehicular tot aquest procés d'acompanyament emocional i de suport que feu a famílies i a nens, que ho vehiculeu a través dels contes, també la tasca prèvia, no, d'aprendre a analitzar els contes per veure quins contes podeu utilitzar, no, en funció de quines siguin les necessitats.
Sí. Sí, además nosotras somos críticas en eso también y fomentamos el pensamiento crítico también, ¿no? O sea, no pensamos que todo vale, o sea, sí que creemos que la literatura es, ¿no? Leer por leer es un placer y que leer está bien por el simple hecho de leer también, que eso es muy importante, ¿no? Que a veces siempre buscamos un objetivo para, ¿no? El cuento tiene que tener un objetivo, bueno, pues a veces simplemente es el placer de leer una historia y un cuento, ¿no? Pero sí que creemos que a veces, y además ahora, hay un boom de la literatura infantil, hay un boom de las editoriales que han visto que aquí hay tirada, ¿no? Y vamos a sacar libros sobre emocionario, sobre emociones, sobre cómo quitar el pañal al niño, ¿no? O sea, hay un libro para cada cosa. Y claro, nosotras siempre decimos a las familias que tengan un poco de sentido común y coherencia, ¿no? Que no se dejen llevar solo por las modas, por la publicidad, por las editoriales que tienen más dinero y hacen más publicidad, que hay editoriales pequeñitas e independientes que tienen libros muy interesantes y muy chulos, y bueno, pues que busquen en las bibliotecas, en las librerías, y también que antes de leerlo al niño, pues que lo lean ellos también para ver si su hijo está en ese momento evolutivo, porque a veces, bueno, no sé, pues el libro está recomendado, sí, para una edad, el editorial o el autor lo recomienda para una edad, pero bueno, es al final el padre o el adulto que acompaña al niño, la madre, o la abuela, o el tío, ¿no?, que tiene que hacer también esa selección un poco y tiene que acompañar al niño a poder ofrecerle un mensaje adiente a sus valores y a lo que quiere transmitir, ¿no?
Claro, sobre todo valorar los mensajes que se dan en cada uno de los libros, porque a veces, ¿no?, podemos leer, mira, este título o esta editorial está haciendo una campaña increíble, en cuanto lees el libro dices, wow, hay ciertos matices, ciertas cosas, ¿no?, donde tú puedes darle una vuelta, cambiar, tienes que saber cómo trabajar este libro de cara a la persona que tienes delante, el niño, el adulto o la persona a quien se lo vayas a destinar. Entonces es importante, como decía Sara, conocerlo y ver qué posibilidades tiene en positivo y en negativo para poderlo trabajar de una forma coherente, adecuada y que pueda ser útil.
Expliquem com funciona una sessió, no? Com us repartiu els papers i els rols en una sessió de cuentropia, no? Una educadora social i una psicòloga. Expliqueu una mica quina és la dinàmica de les sessions.
Bueno, tenemos diferents activitats, perquè, clar, o sea, tenemos sesiones a lo mejor solamente de cuentacuentos, de a lo mejor una AMPA nos propone una temática, por ejemplo, ahora hay una escuela que nos ha propuesto una temática de género, de estereotipos, ¿no? Que ellos van a hacer una asamblea, perdón, la asamblea de socios, y bueno, mientras están los padres y las madres en la asamblea, pues nosotros haremos una sesión de cuentos con los niños que están allí. Pues ahí, bueno, pues hacemos la sesión de cuentos, y esa es simplemente más una sesión de cuentacuentos, ¿no? Con alguna pequeña dinámica, alguna actividad, y más o menos lo vamos haciendo. Así que a lo mejor hago pues yo la parte más de cuentacuentos, y la Maya hace más la parte práctica también de la actividad.
La propuesta de libros, ¿no? De poder dar el abanico de posibilidades a las familias o a los niños, que lo puedan ver, de que puedan saber qué tipo de libros trabajan esa tipología que se nos pide en ese momento.
Y luego tenemos otra actividad también, que es muy chula, que es los laboratorios de cuentos. que esos los laboratorios de cuentos los preparamos juntas las dos y además nos complementamos muy bien porque nos conocemos y tenemos ideas muy parecidas y entonces cada una aporta un poquito su creatividad y su parte y lo vamos montando entre las dos, ¿no? Vamos eligiendo los cuentos, las actividades y los laboratorios de cuento pues son unos espacios creativos que lo que fomentan es la experimentación a partir del cuento. El cuento es como el pretexto, ¿no? Para poder...
Sí, tú haces una propuesta de diferentes cuentos, todos de la misma tipología o mismo tema, la misma temática, y entonces a partir de aquí creamos una variable y unas posibilidades de acción y de actividades, tanto de experimentación como creatividad, de imaginación, donde los niños, juntamente a su familia, sin ningún tipo de directriz, es una actividad libre, donde ellos tienen que fomentar toda esa parte. Entonces descubren los cuentos a través de la actividad, a través del cuento primero... se complementan, pueden después interaccionar con los otros cuentos, como todos están relacionados, y es una actividad que da mucha vida, sobre todo también a la vinculación de padres con hijos, a cómo se relacionan con otros, cómo relacionan las actividades, el tiempo libre, la comunicación, y nos da mucha información.
Y ahí más o menos nos complementamos, porque en los laboratorios de cuento intentamos eso, nosotros creamos el espacio y creamos la situación, pero luego solo observamos, ¿no? Y acompañamos un poquito a las familias. No sé, para que os hagáis una idea, es como... En una sala pues ponemos 6 rincones diferentes, ¿no? Y en cada rincón pues hay 1, 2 o 3 libros, a lo mejor pues un laboratorio de cuentos de creatividad, ¿no? Pues a lo mejor hay un libro que es Soy un artista, otro de Hervé Tuyet, que es de colores y de creatividad. Pues les ponemos ahí, les ponemos una serie de materiales o láminas o, bueno, una propuesta, ¿no? Y ellos, pues a partir de eso, pueden hacer lo que quieran. Se pueden ir moviendo por cada rincón, pueden leer primero el libro y luego hacer la actividad, o pueden solo hacer la actividad y no leer el libro, porque también puede ser, ¿no? Puede ser que lea el libro solo el niño, o que una madre se ponga a leer el libro para 3 o 4 niños. Es un espacio libre y nosotras vamos observando y, bueno, siempre bueno lo hacemos juntas las dos y vamos
sí, luego,
haciendo.
Luego hay una reflexión final con las familias de pues, cómo se han sentido, qué es lo que mejor, qué es la parte que más les ha gustado, lo que menos, dónde se han sentido más cómodos, si han leído los libros o no. Entonces también salen, ¿no?, las relaciones de ver que la actividad o el material propuesto tenía que ver con ciertos libros y entonces una vez que lo han leído, mejor si han modificado la actividad o no la han modificado y continuaban con su propia creatividad. Entonces es un espacio que fomenta mucho eso, el pensamiento crítico, la creatividad, la imaginación, ¿no?, la relación con el otro, la comunicación, como hemos dicho antes.
Abans explicàveu, no?, aquest boom de la literatura infantil, no?, és molt, molt habitual, no?, que doncs, a diferents espais com biblioteques, per exemple, doncs, siguin habituals aquests tallers, aquestes sessions de bibliocontes, però també apuntàveu, no?, que els contes no tenen edat, no?, i en aquest cas doncs, amaguen molts significats que poden ser tan vàlids per un adult com per un infant. I arribem al fet d'aquesta col·laboració, no?, que fareu amb el Centre de Dia de Constantí, que d'entrada m'agradaria que expliqueu com sorgeix.
Pues mira, surge de la directora del centro que bueno, pues se interesó por el proyecto, se lo explicamos y le pareció muy interesante la idea de Cuentropía, de poder llevar los cuentos a diferentes entidades, de acercar los cuentos incluso a familias que no están acostumbradas a utilizar los cuentos, más allá de la lectura. Y bueno, pues le interesó mucho el proyecto y lo pensó. Dijo, pues a lo mejor allí, en el centro de día con los abuelos, poder hacer algunas actividades para, bueno, pues trabajar la memoria, para contar historias que ellos han vivido, contar, bueno, diferentes tipos de historias de temáticas que a ellos les gustan. Sí que es verdad que que hay diferentes tipologías de abuelos en el proceso en el que están, ¿no? Pero bueno, en función, como decía May, de las necesidades de los abuelos y las abuelas que están allí, pues adaptaremos un poquito las sesiones. Y sí, surgió de eso, de María, de la directora, y nos lo explicó y a nosotras nos pareció muy interesante también. Y queremos hacer eso, una parte con los abuelos y con las abuelas, y luego también planteamos la posibilidad de hacer algo con las familias, porque allí en el centro de día también pues hacen algunas sesiones con las familias, hacen algunos cafés, no sé si son mensuales o no me acuerdo la periodicidad, pero pensábamos que podíamos hacer algo con ellos para trabajar pues eso, gestión emocional, poderles acompañar en diferentes temáticas que ellos nos propongan y poderles exponer algunos cuentos, para los nietos, las nietas, para, bueno,
claro, como poder explicarles, ¿no? Mi abuelo tiene un Alzheimer o mi abuelo tiene una demencia, ¿no? Que son las enfermedades que hoy en día más preocupan o que son más difíciles de entender para un niño. Pues hay cuentos, hay literatura adaptada a ciertas edades que te permiten poder explicarle de una manera abierta y natural y que pueda entender qué es lo que le está sucediendo a su abuelo, porque hoy me reconoce, porque hoy no, ¿no? Entonces esa parte de ayudar a tu propio hijo, ¿no? A gestionar la emoción cuando ve a su abuelo en esa situación, igual que la tuya propia. El ver que tu padre no te reconoce es un proceso que para las familias es muy duro. Entonces, a través, pues bueno, de estos recursos, estas literaturas y de poder tener estos pequeños debates y conversaciones a razón de este tema, pues ayuda mucho a poder superarlo, poder entender o poder aceptarlo de otra manera.
No sé si canvia molt el plantejament d'una sessió amb un públic com és el que us trobareu en el centre de dia, no? Evidentment, doncs, amb totes les limitacions que comporta per la gent que està allí. A l'hora de plantejar també fins i tot l'espai, no? És molt diferent al que treballeu habitualment.
Sí. Sí que, bueno, María nos decía eso, ¿no? Que hay muchos tipos diferentes de abuelos, algunos que son más autónomos, otros que no, unos que están en un proceso de Alzheimer más avanzado, ¿no? Pero nosotros trabajamos con la emoción, ¿no? Partimos de ahí, ¿no? O sea, independientemente de todo lo demás, la emoción está ahí siempre, ¿no? Y nosotros queremos que a través de la oralidad, a través de las imágenes, ellos puedan conectar con alguna cosita, ¿no? No simplemente seguir el hilo que conduce la historia, sino a lo mejor ellos se quedan con pinceladas o con poquito, pero queremos llegar con la emoción. Y lo haremos a partir de historias, de imágenes, y creemos que sí que te tienes que adaptar un poco, ¿no? a la tipología de público, pero que creo que sí que irá bien.
Okay. Sí, al final es eso, trabajar la emoción y desde la parte del respeto que cada persona se merece. Entonces también tenemos que ver las características de cada persona, igual que con los niños, pasa con los adultos, cada uno tiene una manera de poder expresar, una manera de poder avanzar en sus emociones, y tenemos que respetar pues que una persona a lo mejor no quiera participar pero puede estar de oyente, que ahora otra persona pues no quiera hablar de este tema pero de otro sí. Entonces toda esta parte es importante tenerla observada, verla, y siempre desde el respeto. Es una actividad libre donde pueden participar libremente, en donde ellos se sientan cómodos o no, y a partir de aquí siempre surgen y trabajamos. Y nosotras somos dos personas que somos muy moldeables, y la verdad que trabajamos en todos los ámbitos, hemos trabajado todos los ámbitos en esta vida, porque está también con Jen Grant y está con personas adultas con discapacidad intelectual, y entonces siempre te tienes que adaptar, pero todos tienen una misma base, que es la misma, que es el sentimiento, la emoción y el respeto y dignidad como ser humano. Entonces partimos de aquí, más o menos todo va saliendo rodado.
Molt bé. Doncs aquesta serà una de les novetats, com dèiem, de la programació d'activitats que fan al centre de dia a partir de les properes setmanes. Doncs Cuentropia, que serà també un dels projectes amb aquestes sessions de contes que faran amb la gent gran i també amb les seves famílies. A banda d'això, abans dèiem que voleu créixer, que us voleu donar, us voleu expandir a través de totes les activitats i tallers que feu al territori. No sé si hi ha també algun altre projecte de futur que ens podeu avançar.
Sí. Bueno, de momento tenemos unas sesiones ahora en noviembre. Tenemos en el Espai de Tarragona, que haremos un laboratorio de cuentos también el día 15 de noviembre, por la tarde. Y en Reus lo hacemos en Let's Play, que también es un espacio de juego libre y de crianza respetuosa, y lo hacemos el sábado 16 por la mañana. Eso de momento en noviembre. También haremos una cosita para la castañada en un club de hípica que hay en Renau, que haremos un cuentacuentos también allí el día 1 por la tarde. Y bueno, tenemos algunos proyectos en mente con los centros cívicos de Tarragona también, pero más adelante de cara a la primavera cultural. Y bueno, queremos ir haciendo cositas así.
Sí, de momento estamos llevando esta parte con los proyectos, como ha dicho, con el Ayuntamiento de Tarragona. Estamos con ellos creando el proyecto de cara para empezar en abril, diferentes tipos de actividades, recursos para Tarragona. Incluso de cara al 2021 también tenemos una propuesta que estamos ahí generando, pero que va poquito a poco, y la verdad que de momento con los recursos nos vamos moviendo la parte más de Tarragona. Como ha dicho, en estos dos centros, en diferentes escuelas que nos están haciendo petición, como hemos explicado antes, con lo de violencia de género, y haciendo pequeñas participaciones. Y hay varias escuelas que se han puesto en contacto, AMPAs, para que podamos hacer actividades en sus centros. Y de momento, pues es todo lo que vamos creando poco a poco.
Doncs la cosa que es va expandint i que va creixent, eh? De mica en mica, com dèiem. I la gent que vulgui saber una mica més de Coentropia a través de les xarxes socials, dèieu que teniu aquest compte d'Instagram, a partir d'allà doncs, suposo que anireu informant també de totes aquestes activitats. I qui us vulgui seguir, doncs a través del vostre Instagram, la compte oficial, no?
És @coentropia en Instagram. Y bueno, también tenemos el correo que es hola@coentropia.com, que nos pueden hacer ahí las propuestas. Y pues eso, en Instagram vamos colgando recomendaciones, vamos abriendo un poco de debate sobre, por ejemplo, los cuentos clásicos, sí o no, las adaptaciones, las versiones.
Ahora que deies això, ¿vosaltres sou partidàries dels contes clàssics?
Sí, mucho. Y bueno, hay un debate, ¿no? Y se puede hablar porque da para mucho, pero sí que somos partidarias de esa libertad y de poder trabajar los cuentos clásicos. Y bueno, sí que hay algo detrás, ¿no? Que podríamos analizar, pero sí que somos partidarias de...
Claro, como decíamos antes, ¿no? Que cuando conoces el cuento puedes saberlo trabajar. Entonces no creo que la moda de... No, fuera cuentos clásicos, esto es macabro, ya tienen que desaparecer, tampoco es una realidad. Los niños tienen que saber un poquito todo y es una manera también de que ellos fomentan el bien y el mal. Lo que está bien, lo que está mal. Si no le ponemos cosas que están mal, nunca sabrán lo que es el bien y el mal. Entonces, hay una sobreprotección, pensamos, a razón de estos cuentos, de que quieren eliminarlos, pero también hay una manera de que si tú lo trabajas bien con los niños, no tiene por qué ser un cuento dañino, traumático o que pueda sentar, ¿no? Como nos quieren hacer ver ahora. Entonces sí que estamos un poquito a favor, pero siempre desde este pensamiento crítico y poder decir a los padres, pues esto es lo que está mal del cuento, está de aquí, pero cómo tú lo puedes trabajar.
Y luego poder ver las adaptaciones. Finales, claro, las adaptaciones, porque si solo le presentas el cuento nuevo, ¿no? Que se ha creado a partir de la versión original, no se entiende mucho, ¿no? Pues está bien poder analizar el cuento clásico, las diferentes versiones y que realmente muchos cuentos clásicos estaban pensados para adultos. O sea, es que esa es la historia de los cuentos clásicos, ¿no? Pero bueno, poder tener este debate y eso es lo que también trabajamos en los cursos y en los talleres que hacemos, el debate, ¿no? El que cada uno pueda explicar lo que siente y lo que piensa.
Y que pueda decidir qué tipo de cuento le gusta más o menos o qué finales son los que se más adecuan a cada uno.
Molt bé, doncs avui hem conegut una mica més aquest projecte, Coentropia, amb la Sara i la Mai, que són les seves dues integrants i les persones que porten endavant aquesta iniciativa i que ben aviat també arribaran al centre de dia de Constantí. Sara, Mai, no sé si voleu afegir alguna cosa més.
Bueno, no sé, pues yo que nos gustaría transmitir ese amor por los cuentos, por la literatura y bueno, y una última reflexión sí que es que nosotros creemos que animar a la lectura no es obligar, ¿no? Que la lectura no tiene que ser una obligación, que tiene que ser un placer y animamos a las familias a que crean el deseo y la curiosidad por la lectura, más que obligarles a que hay que leer, ¿no? Que al final la lectura es una actividad más de todas las que podemos hacer, ¿no? Y hay gente que le gusta leer y gente que no, pero que los niños, sobre todo, vean esa curiosidad y lo que nos puede aportar los libros, eso es lo que sí que apostamos más por eso que por la obligatoriedad, ¿no?
Sí. Eso es, por ejemplo, los laboratorios de cuentos, la finalidad principal es que a través de actividades lúdicas, creativas, fomenten el espacio de lectura, ¿no? Entonces, siempre valoramos que a los padres, incluso hacemos un curso de fomentar a la lectura con las familias, que va basado en esto, ¿no? En las premisas que tienes que seguir para que un niño pueda leer de forma libre y respetuosa, sin obligación, porque la obligatoriedad al final no conseguimos nada en ninguno de los campos de nuestra vida, entonces mucho menos con la lectura, cuando al principio no tiene una finalidad lúdica que creíble, ¿no? En un primer momento para un niño que está empezando con ello.
Doncs moltíssimes gràcies a la Sara López i a la Mai Jiménez, les integrants d'aquest projecte Coentropia. Ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat avui. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu. Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
pa integral ha d'estar fet amb farina integral i un de llenya en un forn que utilitzi llenya com a combustible. Sembla lògic, oi? Doncs fins fa ben poc no hi havia cap normativa que obligués a complir aquests preceptes. Des del dia 1 de juliol, el pa ha de ser com indica la seva etiqueta. Ho diu el Reial Decret d'11 de maig sobre la qualitat del pa. De la nova normativa del pa, en parlem amb l'Andreu Llargués. És mestre artesà flequer, és president del Gremi de Flequers de la província de Barcelona i també el president de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flequers. També és president de CEOPAN, la Confederació Espanyola de Organitzacions de Panaderia. Tot seguit saludem l'Andreu Llargués.
La vaca tecnològica.
Andreu Llargués, benvingut, què tal?
Molt bé.
Avui volem parlar sobre aquesta nova normativa del pa. En què canvia i què afecta el sector?
Canviar ho canvia tot, perquè la llei última és de l'any 84, han passat 35 anys en el qual no hi ha hagut cap canvi legislatiu que contempli els canvis que s'han fet amb el món del pa. L'any 84 el pa era, diguem, un únic pa hi havia gairebé, no? La gent anava a la fleca i demanava o vés amb el fill i deien vés a la fleca, a una barra de quart de quilo o un par de mig quilo, perquè el pa era un pa de blat, o sigui, pa de farina, diguem normal, això és normal, no? Però hi havia una sola varietat de pa. Pa que, a més, teníem que dir, els preus eren obligatoris o eren controlats per l'administració, que el botí oficial generalment era el setembre, els posava, inclús no solament els preus, sinó també els pesos, amb el qual després va haver-hi un temps que el pes era de 800 grams i la gent encara deia pues, que feia un pa de quilo, i no era un quilo, sinó que eren 800 grans, també he sentit a parlar d'aquesta leyenda. Bé, tota aquesta cosa del pa únic, o sigui, d'entrar en una fleca i trobar a més, doncs, el que era un pa i s'ha acabat, avui em sembla que la societat s'ha transformat d'una manera total, el consumidor em sembla que aquest model del pa únic ja s'havia agotat, de la mateixa manera que s'ha agotat doncs, els temps econòmics, i que la gent doncs, volia més coses del forner, i volia més coses, em sembla, més varietats. I sortien blats nous, i sortien blats doncs, més, inclús, jo et diria mateix, també, menys gluten o més gluten. Algunes malalties, per exemple, de celíacs, deguts al gluten, hi ha blats que tenen molt menys i que tant poden ser digestius. El pa integral, per exemple, que es desconeixia, era, per exemple, era un pa que era per malalts. No, quasi bé no en feien de pa sense sal o pa integral, que l'única varietat, no? Mentre que ara el pa de fibra és un pa, doncs, escolta, que és molt saludable i que, a més, si vas a mirar-t'ho, la factura econòmica en sanitat és molt bona, perquè una cosa és que menjant pa de fibra el sistema digestiu teu doncs, per si mateix funcioni o que tinguis que anar a buscar doncs, a veure el metge que recepti doncs, molts problemes de l'estrenyiment, no? És a dir, és a mi que hem anat amb una variació que tu entres amb una fleca de les que quedem també, perquè també hi ha hagut una o que no s'ha entrat al mercat o no s'ha transformat les ha passat malament, però tu entres ara amb les fleques, almenys el que estem fent des dels gremis i de les associacions, amb escoles de formació, que tinc que dir que són fetes per nosaltres i pagades per nosaltres, és formar uns forners, en el qual tu entres en una panaderia i veus una varietat de pans, en el qual tu doncs, no saps quina agafar, no? No saps què triar.
Hi ha tanta cosa tan bona.
Exactament. I que, a més, trobis el que busquem també la formació, que és el que la llei també més o menys diu, que és el consumidor, que al consumidor li expliquem, i això és el venedor, el que hi ha darrere el taulell, un taulell de separació, que vull fer molt, molt això, recalcar-ho molt, que tu el pa no te, el teu pa no te l'agafarà o l'ha grapejat un altre consumidor, sinó que te'l donarà una dependent o un dependent que ja té de portar un guà o unes pinces perquè el pa aquest el donguin i te'l donguin a tu, en el qual et dirà pues, que aquest pa, quines qualitats té, quines composicions té, i tu li pots demanar avui d'espelta, avui de camut, o avui un pa del sarracè, o totes aquestes varietats de pans, te'ls podem explicar-les. Mentre que si tu vas a buscar el pa, com ara s'ha escut aquest temps, amb les grans cadenes de distribució, no et diuen el pa d'on te procedeix, no et diuen ni la composició del pa, a més te'l toca una gira abans que tu, te'l torna a ficar dintre altra vegada, i tota aquesta anarquia que ha arribat al pa, a mi em sembla que ja tocava que féssim una miqueta, que no és aquesta llei, tu no repetim una cosa des d'un principi, no és una llei que ens agradi, no és una llei que compleixi tots els problemes que té la fleca i el pa,
No, perquè no, és una llei de mínims, podríem dir, no?
Contemplament de mínims. Això és de mínims. O sigui, mira, nosaltres aquí hem anat a l'administració central, parlo també, igual que aquí l'autonòmica, i nosaltres, igual com el consumidor, des dels gremis o des de les associacions de forners, i jo dic que hi ha un triangle, que és el triangle del pa. Nosaltres, el nostre, diguem, objectiu, primer de tot, és el pa. El pa, que, escolta, molt som generacions ja de portem de forners, els nostres avis n'eren, i en el qual el pa, pues, escolta, per nosaltres és el nostre fi. L'altre és el forner format. És a dir, un forner, avui dia, amb el que han hagut les variacions de blats, pans i tot el més, no pot ser una persona que el seu pare li hagi dit, mira, el pa es fa així i així. No, necessita saber molt més, necessita saber què elabora i necessita, a més, poder-ho explicar i poder-ho saber-ho fer. I per això necessitem escoles de formació. I per això estem formant a forners. I la tercera part d'aquest vèrtice és el consumidor. Perquè si aquest forner ben format, que és els que tenim i els que estem fent, i crec que hem fet la feina molt ben feta, perquè si em permets una miqueta de xistós o de broma, et diria que el nostre primer forner va ser el pare Dan, no? I des d'allà venim nosaltres, eh?
Doncs ja fa molt de temps d'això,
ja fa molt de temps, i gràcies a Déu no puc cap intoxicació, i toco aquí, i toco fusta, no? Però fins ara em sembla que no hem fet cap intoxicació alimentària.
Li vull preguntar també, una de les coses que pot ser més destacades d'aquesta nova llei és l'IVA, que per exemple hi havia un IVA diferent entre els pans integrals, no?, i els pans blancs.
Sí, aquí és el que he parlat abans, que també l'administració s'ha sentit molt receptiva, és que el pa, diguem, el pa comú, és que encara estàvem en termes amb el pa, estàvem en termes encara de postguerra o de temps de la fam, no? Amb això que et deia el pa obligatori, el pa controlat, no per aquí el govern d'Espanya, solament és tot el món. El pa sempre l'han tingut allò dels romans, el pa i circ, no? Mentre la gent tingués pa per menjar i tingués el poguéssim distreure amb el circ, aquí no hi havia pau social, no? Això s'ho van inventar ja els romans, no? I això ha funcionat fins ara, no? I encara funciona, no? Amb aquest pla, no? Però nosaltres, en aquest sentit, creiem que amb això que dius de l'IVA diferent, no podia ser que el pa integral, en el qual els metges demanen que mengis pa de fibra, que és bo, el que deia jo, per la indigesta, per poder, pues, escolta'm, pel sistema pues, digestiu i tot el que més, aquest pa fos posat en un IVA més elevat. Jo crec que avui dia aquests pans que són saludables, més saludables, com és el pa integral, com pot ser molts pans d'aquests, no podien tenir un IVA més car. A mi que em diguis, per exemple, que amb això estem conformes, que el pa de mollo, un pa de certa marca, a més pues, porta pues, mantegues o porta alguna cosa, aquest pa ja són pans enriquits o són pans molt especials, tinguin un IVA, perquè, pues, escolta'm, pues, és un pa de luxe, diguem, bueno, però és que com el pa integral o aquests pans que se'ls ha rebaixat a l'IVA és perquè són pans saludables, són pans de salut, són pans de comuns a la gent. No té per què pagar més un pa d'aquests encara, home.
I, de fet, aquesta normativa també, sobretot afecta, no sé si a l'etiquetatge, però sí, com a mínim, a la part dels ingredients i coses tan evidents com que el pa de llenya sigui un pa fet i cuit en un forn de llenya. Clar, és que aquí la indústria agroalimentària ha fet una mica de trampa, no?
No, és que a mi em fa riure mateix, no, fet a mà. Una gent pues, que fan unes... L'altra cosa que diu aquí, i també defineix molt, és l'empresa artesana, no? Què és una empresa artesana? Que és un altre dels punts, no? Primer tot, és una empresa que no pot fer uns grans volumens de producció. El pa pues, no pot ser pues, de fet, de seguida ja format en barra, sinó que s'ha de deixar reposar. Que a més té que tenir unes fermentacions llargues amb les masses mares, que aquí a Catalunya en deien cotxerons. Antes això ho hem fet sempre tots els forners.
Coses que s'han fet sempre i que ara, a més...
Almenys es posen en sobrepaper. I l'altra cosa és de cara al consumidor. Jo crec que aquesta llei, si no hi ha el consumidor, no hi ha... que és el que té d'agafar la seva responsabilitat. No, no amb el pa solament, amb molts productes. Tu pot haver una cosa que compri i que li digui una persona que està molt lineal, que està comptant-la així i tot, i que pregunta, això és cert, això t'ho puc anar, si vol, amb un jutjat, perquè ens he trobat. I que digui la caixera, doncs, escolti, el pa fet per mi, què passa per mi? I darrere té un forn que està coent pa doncs, que procedeix de massa congelada, no? I aquella bona noia es pensa ja que és una mestra artesana fornera, segons el decret aquest, Perquè diu fet per mi, és clar que aquesta persona, el cou és fet per ella.
Sí.
Clar, no confonem, això no és un artesà. Per nosaltres l'artesà és el forner que comença a agafar farina i aigua, comença a fer una massa mare i comença a fer fermentar el pa a llarga fermentació, perquè sigui el pa molt més digerible, i el cou i el ven ell mateix. Això és un forner per nosaltres. I aquest forner és el que necessitem nosaltres, el que estem formant, i que volem que tingui el títol de forner, i que sigui on te posi mestres artesà, hi hagi un artesà. El que no pot ser, per exemple, que vegis tu, que no sé si molt tinc o molt, que comencen a sortir com a bolets, va criar en coffee, que no és res més que un bar, amb una barra de pa, amb una estanteria, amb pa congelat. Uh-huh. O que et diguin aquí, bazar y horno de pan, conocido con leña, no? També.
Clar.
O la bencinera. Escolta'm, home, en un lloc que en teoria no pots fumar, no pots ni engegar el mòbil en teoria, i estiguin coent pa?
Té tota la raó. Andreu Llargués, ha estat un plaer conversar amb vostè. Moltes gràcies i fins aviat.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest dijous 24 d'octubre. Anem a Tarragona a les 6 de la tarda a la Rambla Vella. Hi ha sortida cultural, un tomb per la Tarragona il·lustrada, a les fortificacions modernes i la configuració de la ciutat, a càrrec de Josep Anton Remolà, que és conservador del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i professor de la Universitat Rovira i Virgili. D'altra banda, la Cambra de Comerç, avui a les 7 de la tarda, el Club Tarragona SAD Alumini organitza el primer acte de la temporada amb la conferència La persuasió, parlar amb impacte, que anirà a càrrec de Caterin D'Amico. Al Tinglador número 4 del Moll de Costa de Tarragona, avui a les 7, hi ha conferència Teatre Romà a càrrec de Jacinto Sánchez, director de les excavacions realitzades al Teatre Romà l'any 2017. I a l'Ateneu de Tarragona, també a les 7 de la tarda, tenim avui xerrada col·loqui sobre consum i drets de la ciutadania a càrrec d'en Josep Maria Ferran, és vocal d'Humanitats de l'Ateneu. Encara més activitats que trobem aquesta tarda a Tarragona, la Biblioteca Pública, xerrada, habitatge cooperatiu a càrrec de la cooperativa Sostre Cívic, d'impuls i difusió del model d'habitatge cooperatiu en sessió d'ús. Més activitats, la llibreria La Capona de Tarragona, a 8:15 avui es presenta el llibre Sal Roja de Ramon Gasc i Teresa Sagrera, amb la presentació a càrrec de l'escriptora Colla Valls. I també a Tarragona, el Saló d'Actes de l'Autoritat Portuària, avui a 8:15 hi ha conferència, porta per títol El hundimiento del submarino de la Armada Española C4, que anirà a càrrec de l'alférez de navío a Diego Quevedo Carmona, del Museu Naval de Cartagena. D'altra banda, al Col·legi de Farmacèutics de Tarragona, 8:15, es fa aquesta tarda una taula rodona sobre la polio i participaran el doctor Josep Gàmez, cap de la secció de Neurologia de l'Hospital Vall d'Hebron, la doctora Mònica Povedano, cap de la secció de Neurofisiologia de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Agustí Tarrés, especialista en pediatria del Col·legi de Metges de Tarragona, i també Joana Rodríguez, presidenta d'Associats de Polio i Postpolio de Catalunya, amb Juan Patau, soci de la Fundació Rotària. A Reus, aquesta tarda, 7:15, a la Biblioteca Xavier Amorós, tenim jornades de literatura digital amb les conferències eBibliocat, és la plataforma de continguts digitals i anirà a càrrec de Xus García del Servei de Biblioteques de Catalunya. També tenim la conferència que porta per títol La premsa històrica local de Reus a través del XAC a càrrec de Jaume Teixidor, arxiver de l'Arxiu Comarcal del Baix Camp. A l'Escola d'Art i Disseny, a Reus, a les 7, el professor Joan Rom, un històric mestre de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Reus, pronunciarà la lliçó inaugural d'on surten les escoles, amb la qual farà un repàs a la història de l'escola que enguany celebra 40 anys i els últims 40 anys de la capital del Baix Camp. Més activitats al Cafè Teatre del Centre de Lectura Reusenc. Avui a les 7 de la tarda s'estrena la temporada de xerrades científiques amb la conferència que porta per títol Història memòries de la desmemòria, bussejant a través del nostre cervell, a càrrec de Jaume Folch, investigador del grup Tecnatox de la Universitat Rovira i Virgili i del Cibernet. Més activitats al Centre de Lectura Reusenca avui a les 7 de la tarda. Hi ha una taula rodona amb un homenatge a Àngels Oller, moderada per Núria Olesti. Intervindran Maria Josep Udina, Pilar Ruibal, Neus Aragonès, Sana Misericòrdia Rué i Pere Prats. I destaquem encara a Reus també que avui a 6:45 al Centre Cultural Castell del Cambrer es projecta el documental Veus contra l'estigma, amb la projecció d'aquest documental dirigit per Marta Espà i Marc Parramon. En acabar hi haurà un col·loqui moderat per Edgar Vinyals Rojas, que és president de la Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en primera persona Veus. Amb aquesta activitat es donarà per tancat el mes de la salut mental i de l'exposició Connecta amb la vida, una exposició que és oberta a tothom, també l'activitat d'avui. Anem ara fins a Cambrils, on avui dijous a les 8 del vespre al Centre Cultural tenim art i humor per enfrontar el càncer. La cambrilenca Cecília Bofarull presenta el llibre Me quiero vivir, sobre la seva lluita contra el càncer. L'acte serà una conversa entre l'autora i la seva amiga Mercè Rota al voltant de diferents textos de la publicació. El llibre és una crònica sobre la seva convivència amb la malaltia, un relat de viatge, exploració i descobriments íntims i sentiments amb taques de colors evocadores i precises que acompanya amb reflexions personals espontànies, viscudes i profundament humanes. La recaptació de la venda d'aquest llibre es destinarà íntegrament a la investigació del càncer a través de la Fundació Fero. Anem a Mont-roig del Camp, avui a la Biblioteca Joan Miró a les 7. Tenim Big Mama, que crea un espectacle que porta per títol Teresa Pàmies, la llengua com a ofici, a partir de la seva passió personal per l'obra de Teresa Pàmies. Seguim a Torredembarra, on a la Biblioteca Mestra Maria Antònia, avui a les 6 de la tarda, tenim aula d'extensió universitària per la gent gran, a càrrec d'Oliver Klein, amb la conferència El futur de la Unió Europea post-Brexit. I acabem avui a Valls, on a la Biblioteca Carles Cardó, a 6:45, hi ha contes de castanyera, cançons i llegendes de tardor amanides amb acords musicals, i a les 8 del vespre l'Institut d'Estudis Vallencs es presenta el llibre Lideratge i valors castellers, 8è simposi casteller, a càrrec de Maria Conillera, castellera durant més de 20 anys dels Nens del Vendrell, cap de colla el 2014 i actual presidenta de l'entitat.
Amb l'agenda cultural arribem al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà, serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.